Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
La nostra convidada d'avui va estudiar periodisme, però és una apassionada de l'educació, perquè creu que és la millor manera de canviar el món. Intel·ligències múltiples, intel·ligència emocional, destreses del pensament, són temes que aborden les seves ponències a congressos arreu del món. Defensa i empeny la innovació per l'educació i assegura que els centres escolars han de canviar l'enfoc, el currículum, les metodologies i l'avaluació. El professor ha de tenir un nou rol, no ja de dispensador de continguts, sinó de dissenyador d'un escenari nou perquè els alumnes creixin en l'organització i l'àmbit digital. La nostra convidada és directora titular del Col·legi Montserrat de Barcelona, coautora dels llibres Aprendizaje Inteligente i Design for Change i missionera, per dir-ho bé i llarg, missionera filla de la Sagrada Família de Natzaret. Mare Mar Sánchez Ituel, benvinguda al divan.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre.
Vam tenir l'oportunitat de parlar amb Pau Donés diverses vegades, les últimes ja quan tenia la malaltia molt avançada, però feia de tot per poder continuar cantant, diríem, en aquests certàmens, en aquestes gires arreu del món, a la vegada que buscava més i més i més i més temps per compartir amb la seva filla. En el temps que jo crec que ell ja se sabia, com diuen al futbol, de descompte, va fer aquesta cançó d'agraïment. I li dic personalment, a mi em va impactar molt que pràcticament l'última cosa que volgués fer fos justament donar les gràcies. I vostè ens l'ha triada, Mare Mar, per què?
Doncs perquè en un moment també força difícil, en una escola, i jo crec que en totes les escoles, que va ser en plena pandèmia, aquesta cançó va ser tot un signe, primer per part del professorat, per fer un regal als alumnes quan estaven confinats a casa.
Sí.
Vam fer un petit vídeo muntant pues, cadascú de nosaltres des de casa, però amb aquest missatge de vinga, som-hi, que junts podem fer-ho, podem sortir. I després va ser una cançó que vam triar posterior al confinament, però amb totes aquelles restriccions que teníem dels grups bombolla, de les mascaretes, etc, etc, on precisament ens havien donat a la línia de flotació de les escoles, que és el treballar junts, no?
En equip,
i poder-se abraçar i tot això, doncs vam sortir tota l'escola als camps, als patis del col·le, fora, a l'aire lliure, i vam ballar tota l'escola junta aquesta cançó del Pau Donés.
I vostè també es va posar a ballar.
I tant.
Però les religioses també ballen.
Sí, tant.
Balla molt,
per dintre
vostè.
I per fora.
Per dintre i per fora. Home, per fora deu ser més divertit, no?, que per dintre. Moltes coses per dintre, no, Mare Mar?
Moltes, moltes. I per això doncs, hi ha cançons que potser dius, mira, no sé si el Pau Donés i una missionera de Natzaret tenien molt a veure. Potser hi ha qui pensa que no. I jo crec que les coses més genuïnes de la vida, com és el viure per dintre amb sentit i amb agraïment, ens fa estar molt propers de qui potser pensem que no. I això ja, per mi, ho val tot.
Vostè fa cara de feliç.
Doncs sí, sí. Això m'ho diuen els meus alumnes quan em veuen entrar cada matí. Sí.
Sí?
Sí.
Com s'ho ha fet?
Bueno, jo crec que hi ha una decisió de poder veure el dia amb ulls positius.
O sigui, sí, on però posa el focus, eh? Què enfoca?
Però t'has d'entrenar.
Ah, sí?
Has d'entrenar, sí. Has de baixar bueno, aquest nivell de adonar-te'n de què no podria existir o què no hauria d'existir perquè ho vegis com que és un regal petit o gran. Però hi ha moltes coses que a vegades donem per suposades.
Com ara? Com ara què?
Pues com que algú et digui bon dia amb el teu nom darrere. Podrien no dir-m'ho.
Si t'ho diuen, si ho diuen, llavors alegria.
Exacte.
Entrenar-se per a ser feliç vol dir enfocar a veure l'ampolla sempre mig plena.
Sí, i quedar-se amb allò òptim del dia, que no és veure que tot és fantàstic. Evidentment que no.
Llavors, com s'ho fa perquè l'amígdala no l'enredi?
Ui, això hi ha molt de treball. Abans deia, sí, ballem cap a dintre. Sí,
sí,
però
sí.
Això és el ball per dintre, no?
És a dir, perquè no estigui anant cap al futur i cap al passat amb l'amenaça del futur, tot pot anar malament amb el passat intentant reescriure'l. I si hagués dit això, hagués passat allò, com s'ho ha fet, això?
Doncs com una mica et comparteixo, és un treball que un va fer per dintre. Nosaltres, per la nostra identitat de religioses missioneres, és veritat que tenim, abans de començar amb la feina del dia, que és quan s'obre les portes de l'escola, llavors comença la vida de veritat, hi ha aquesta estoneta de meditació, de pregària, que per nosaltres és aquest respir, no?, cap a dintre.
Clar, vostè ara ha dit meditació, pregària, jo li dic, com si fossin sinònims.
Sí, ho són.
Per vostè ho són?
Per mi sí, evidentment.
Clar, però ara jo penso allò, curs de mindfulness contra l'estrès, els he fet tots.
No doncs és... ben fet, Sílvia.
N'he fet un, eh? No és ben bé el mateix pregar que meditar.
Bueno, però et pot obrir a la pregària.
La meditació, en tant que centrar-se en el moment actual, en l'ara, ser conscients de la respiració, ser conscient del propi cos, i quan venen aquests pensaments que destorben, deixar-los passar sense encaparrar-s'hi.
Totalment d'acord.
Però això...
I tant de bo ho practiqués moltíssima gent.
Això no, què té a veure amb Déu?
Ui, moltíssim.
A veure, expliqui-m'ho.
Home, jo Déu crec que li encanta veure'ns fer això, que és el més humà que pot existir, adonar-nos que no només som matèria. Escolta, que hi ha una part d'interioritat, no?, que dius, això és el que ens fa més humans. L'emoció, el ser conscient. Som l'única espècie que podem ser protagonistes i espectadors de la vida.
Clar, però la intel·ligència artificial ara diuen que podrà arribar o ja ha començat a sentir.
No ho sé,
no ho sé.
No m'ho crec gaire, no m'ho crec gaire.
I per què es va fer missionera?
Doncs, primer perquè, bueno, vaig viure en un entorn de l'escola molt, bueno, jo crec que molt, molt humà, amb molt de sentit. On hi havia com molta oferta, molta proposta de fer activitats que tinguessin aquest vincle social d'ajudar els altres, tant dins de la pròpia escola com amb altres entitats de fora de l'escola, aquí mateix a Barcelona. Aquesta experiència de gaudir o de donar-te'n, que quan dones és quan més rep la persona, està bé viure unes estonetes, però se m'acabava. Dic, home, i això potser ho podem fer allargar una mica més, no? I que això vehiculi tota la meva vida. Si poder estimar molt, poder donar molt, però no a hores, no a estones. I per mi això era fantàstic.
Però això, vostè ho ha triat, però sembla que pugui ser compatible en tenir una família.
Podria ser, sí.
Però es va estimar més que no.
En comptes d'una, dic, mira, moltes i molt gran aquesta família, no?
Però tenir fills, Mar, no va pensar en que potser, clar, que ser mare de tenir fills, no va pensar-ho, això? Com ho va gestionar?
Pues mira, potser no ho vaig pensar gaire en el seu moment, de què és el que deixava, si jo triava aquest estil de vida, sinó que em va moure més a què deia que sí amb aquest estil de vida. Això jo crec que li passa a tothom, no? També quan tries a una parella n'estàs perdent mil més. No penses en les que perds, no? Penses en aquell o en aquella que per tu serà el nord de la vida. Dius, oh, això ja ho val tot.
Avui al divan, la mare Mar Sánchez Izuel.
El divan amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor.
Qué bonito es querer.
Es el ángel de la guarda para los demonios. Les juro que no les exagero, todo es corazón.
De Manuel Carrasco, aquesta peça que també ens ha triat la mare Mar, per què ens l'ha escollida?
Aquesta cançó és una cançó signa. Quan vaig amb cotxe, no, i poses la música, tinc una playlist que posa playlist signa.
Signa.
I hi ha cançons que m'han regalat. Dic regalat entre cometes.
Sí, els hi han ofert, li han ensenyat a que les conegués, no?
I que potser me l'han fet viure, allò de dir, mira, això que diu el Manuel Carrasco en aquesta sí. cançó, algú em va dir, això ets tu per mi.
Uau! Aquí, presentin-se els aquests que li regalen aquesta. Això ets tu per mi. I podem avançar més? Qui li va dir, mare? Avui fem la ràdio amb colors perquè ens anem posant de tots colors, eh? A veure que la situem, eh? Ja anirem al col·legi, al Col·legi Montserrat de Barcelona. D'entrada, això de ser missionera de Natzaret, què vol dir ser missionera de Natzaret?
Mira, tenia el cor en el món sencer, però amb estil de família. Sí, som molt de casa, les missioneres de Natzaret.
Molt de casa.
Sí. I yeah. quan crec que passes per una escola nostra, vull dir, hi ha un segell que vius, que ensumes, que captes, que és el sentir-te a casa, com una família.
Ah, vostè diu escola, no diu col·legi. Això ja és com un... Sembla que no, però la paraula hi atorga un sentit de més modernitat. Per què?
Doncs perquè, mira, és que fins i tot haurien de ser d'altres les paraules per una escola o un col·legi.
Quines paraules haurien
pues mira,
de ser?
Gimnàs de creativitat, laboratori de cor, qualsevol altra cosa que obris portes, obris finestres i que les escoles no siguin només entorns, no?, de porta endins i mai se sap què passa.
Arroba el divan Còpolo.
Avui parlem amb la directora del Col·legi Montserrat, que ens està parlant d'innovació i ens ha triat diversos llibres, dels quals escoltarem un fragment d'algunes paraules dels seus autors.
One of the most rewarding experiences for me has been to study brain science and apply it to the experience of parenting.
And el cervell del nen, el cerebro del niño, de Daniel Siegel, que també la podem llegir, escoltar el llibre amb un audiollibre. Per què ens ha triat aquest llibre?
Perquè quan un educa ha de saber, no, què li passa dins del cap d'un nen, però també dins del cap d'un adolescent. A vegades quins errors, no, i grans es poden cometre quan no sabem què passa amb un cervell d'una persona que aprèn. I crec que els educadors, una de les coses que haurien de dominar, i encara no, és com aprèn aquest cervell. No només a saber quines àrees estan identificades amb un cervell.
Per què no ens ho explica una mica més? Com aprèn un cervell? Com es passa d'un hemisferi a l'altre? Mar.
Doncs això, mira, dels 0 als 6, sí, hi ha un moment que és el primer moment de generar una arquitectura bàsica en el cervell d'un nen. I tot el que passa del 0 al 6 és el que ajudarà al posterior aprenentatge. La principal eina d'aprenentatge que té un nen, que tenim nosaltres quan som nens, és el nostre cervell. I depèn de com estiguin fetes aquestes connexions neuronals, el posterior aprenentatge podrà fluir una miqueta més.
Però com ho sap, com estan fetes aquestes connexions neuronals?
Mira, naixem amb moltes més neurones de les que després utilitzarem a la nostra vida. I la primera gran poda que es fa als 6 anys. Totes aquelles neurones que no hagin connectat...
Ja no es connectaran?
No, desapareixeran. I, d'alguna manera, aquestes connexions cerebrals seria com... Bueno, per anar a un poblet, jo tinc potser la possibilitat d'anar per una comarcal, curves i una carretereta petiteta, o a vegades puc anar per una autopista. Dius, home, no és el mateix aprendre a través d'una carretereta comarcal que per una autopista.
Què hauríem de triar, l'autopista o la carretera comarcal?
L'autopista.
Per què?
Quan neurològicament parlem d'autopista. Perquè, evidentment, hem de generar, no?, aquesta connexió entre els dos hemisferis i generar tota aquesta possibilitat. I que hi ha aquest talent amb el qual neix el nen pugui ser no només potencial, sinó desenvolupar-se plenament.
Molt bé. Ara ho portem al menjador de casa, eh? Amb un nen de, o una nena de 0 a 6 anys, per potenciar que el seu cervell vagi bé, les neurones ballin de contentes i diríem, vinga sinapsis, vinga xarxes, què hauríem de fer?
Doncs mira, hi ha els programes d'estimulació primerenca, que no és fer nens allò rarets, no?, sinó que és estimular aquestes connexions en les primeres edats. No és abans de temps, sinó en les primeres edats.
Amb quines activitats?
Pues mira, hi ha activitats que tenen per ordre o per pilar el que és l'excel·lència intel·lectual, i aquí serien aquests bits de lectura.
Lectura, que llegeixin.
La lectura és una funció cerebral, molt abans de que la puguem demostrar. El nostre cervell aprèn abans de que ho puguem demostrar a llegir. I això es fa, doncs, amb unes lleis de l'estimulació, que és freqüència, intensitat, repetició... Tot això, quan nosaltres hem sigut petits i els nostres pares no ens van fer programes d'estimulació, ho hem fet aleatòriament. I tots ens hem estimulat anant amb el cotxe i llegint els cartells de les tendes per on passava.
Això ho deien abans els mestres. Llegeix en veu alta tots els rètols que vagis veient pel carrer. Eh?
Això, doncs, el nostre cervell és molt eficaç.
M'ho van dir, me'n recordo.
I fa el que pot. Doncs imagina't que això ho pots fer sistemàticament. No només quan vas al cotxe passejant un dia amb els teus pares i vas llegint, mira, aleatòriament cartells, no? Bueno, això són els inputs. És donar oportunitats al cervell perquè generi aquestes connexions. Però no només hi ha aquesta excel·lència intel·lectual. Si hi ha l'excel·lència física, sabem, no?
Llegir, de moment hem dit llegir, eh?
Sí, llegir, bueno, hi ha altres conceptes, eh?
Juguem a escacs.
També, evidentment.
Podem jugar a escacs amb una criatura de menys de 6 anys.
Evidentment.
És molt sorprenent que ho aprenguin en un dia, com es mouen totes les peces.
Li pots donar riquesa de vocabulari. Nosaltres, a vegades, els nens els minimitzem. I, home, dius, mira, aquest és el guau-guau. Dic, home, no és el guau-guau. És un gos i, a més, si pots dir-li la raça, molt millor. Això són oportunitats de qualitat pel cervell d'un nen. A nivell de tots els sentits, les vies aferents, que és per on nosaltres captem informació, el tacte, l'olor, els ulls, l'oïda, és donar... Pues oportunitats, però no, mira, avui perquè estic motivat i et llegeixo un conte. Home, perquè un dia a l'any em llegeixis un conte no sortirà un gran lector. Si sistemàticament et faig gaudir de la lectura...
Gaudir, és a dir, que no sigui una cosa...
No. Perquè al costat d'aquesta excel·lència intel·lectual, d'excel·lència física, hi ha l'excel·lència social. I és que només, Sílvia, allò que ens toca el cor, l'afectiu amb A, és afectiu amb B.
Si no, no va.
No va.
Avui la Mare Mar ha vingut al divan. I de moment entra per una banda. Però el sol ben aviat les il·luminarà totes. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Els Beatles, què fan aquí? Vostè és molt jove, que vostè és del 73, Mare Mar. Què fan a la seva selecció musical?
Perquè va ser la música de la meva infància, Sílvia.
Ah, sí?
A casa hi havia un tocadiscos.
D'aquells que ara tornen a estar de moda.
Exactament.
Amb LPs i singles.
Sí, senyora. I clar, hi havíem de fer torns per escoltar la música. Com que jo sóc la petita de casa, fins que em deixaven escoltar algun conte de Walt Disney... Abans havia d'escoltar tota la música dels meus germans.
Ah, Avui amb els Beatles parlem amb la directora del Col·legi Montserrat de Barcelona, és missionera, la Mare Mar Sánchez Izuel. Vostè és de Barcelona, eh?
Soc de Barcelona.
La petita.
La petita.
Quants germans eren?
Som tres.
Tres, són tres, eh? I el pare a què es dedicava?
Doncs el meu pare era representant de moda masculina.
De moda masculina.
Sí, i això ens permetia que quan havíem de comprar alguna cosa de roba maca, no anàvem amb la mare, anàvem amb el pare.
Oh, que divertit.
I això ja era superinnovador.
I la mare a què es dedicava? La mare?
No, la meva mare, bueno, era una persona, dic que era perquè no, ja no hi és, però vull dir, era una persona que va estar a casa, però amb moltes d'aquestes intel·ligències múltiples amb les quals educo avui en dia a l'ordre del dia. Cantava espectacular, cosia, tenia sentit de l'humor, era el pal de paller de totes les veïnes, vull dir, una persona que ens va inspirar molt.
Però no era una família específicament molt religiosa.
No. Hi havia, si ho dic en anglès, 50-50, eh?
Sí, sí.
Sí.
I llavors, el dia que vostè va dir que es volia fer religiosa o monja, devia dir, vull fer monja, què va passar? Una mena de terratrèmol a casa? Com
doncs
va anar?
Doncs sí, i a més terratrèmol del costat que era més creient. Increïble, no? Doncs qui em va recolzar més des del moment zero va ser el meu pare, que d'anar a missa i tot això, res. I jo, qui pensava que em recolzaria una miqueta més, que era amb qui jo anava pues, a celebracions i tal, que era la meva mare, va dir, ni parlar-ne, a tu t'han fet alguna cosa?
I va ser una decisió presa a quina edat?
Doncs mira, el primer moment que m'ho vaig plantejar va ser amb 16 anys.
16?
Sí, però bueno, era d'aquestes idees que tal com va venir va marxar, allò de dir, no, ni parlar-ne. Però, bueno, va quedar així, en el rerefons, no?, de la decisió, i amb 18 anys, acabant la selectivitat, l'últim dia dels exàmens, vaig arribar a casa al vespre i vaig dir, al setembre me'n vaig. I pots imaginar-te el que va passar.
Me'n vaig, on te'n vas?
Pues m'anava al convent.
Al convent.
Al convent.
Al convent, però què se t'hi ha perdut? Reprodueix-me al convent. Per què vas al convent? No estàs bé a casa?
Estava molt bé, fantàstica a casa, però sentia que havia de fer aquest pas. I jo això avui en dia ho penso, perquè clar, jo miro els meus alumnes de batxillerat, dic que quan van complint 18 anys, i no me'ls imagino, prenent aquesta decisió que jo vaig prendre i molt conscient, eh? I mai me n'he penedit.
Mai?
Mai.
I d'això ja fa ara uns quants anys. I llavors estudiar periodisme com va anar?
Doncs això, des de petita m'ha encantat escriure. I de petita jo em redactava els meus contes, me'ls il·lustrava. Després vaig anar creixent, dic com a les històries que ja m'agraden més són les de l'actualitat i no m'agrada que m'expliquin les històries, sinó m'agrada explicar-les a mi. I vaig dir, escolta, m'encantaria periodisme. Però va coincidir amb el moment aquest, 18 anys, selectivitat, me'n vaig de casa, em faig monja, i en aquells moments jo no sabia si em deixarien estudiar periodisme. Tenia l'opció B, que m'encantava també, que era història de l'art. I, per sort, les meves monges sempre han sigut superavançades en el seu temps, perquè jo anava a una escola de les nostres, a la de Sagrera, al Mare de Déu dels Àngels, i em van dir, i tant, perquè encara no hi ha cap periodista a la congregació. Endavant.
Endavant. I ha pogut fer de periodista a la congregació?
Doncs treballo amb molta cosa de comunicació dins de la congregació. Vaig disfrutar molt quan vaig estudiar. Jo vaig començar a Bellaterra perquè era l'únic lloc.
A l'Autònoma, sí, llavors.
Exactament. Després, bueno, vaig haver de fer el noviciat, vaig estar un any estudiant a Roma, teologia, i al tornar, Blanquerna, Ramon Llull, ja havia obert també pues, la Facultat de Comunicació, vaig poder entrar a la Ramon Llull, i aquí vaig poder fer pràctiques a Catalunya Cristiana, vaig disfrutar moltíssim estudiant periodisme.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui la Mare Mar Sánchez Izuel ha vingut al Divan.
One of the next question that the teachers will prompt the students to ask is, well, what would happen if this part was missing? What would happen if you didn't have a nose? Okay, now you can just think about that for a second, then you
realize... Estem escoltant Robert Schwartz, que és el director de el National Center for Teaching Thinking dels Estats Units. Aquí ens està parlant de la part i el tot. Vostè coneix bé el sistema. Expliqui'ns-ho.
Sí, això són les destreses de pensament. Bueno, nosaltres, o sigui, tota la trajectòria d'innovació que hem fet tant al Col·legi Montserrat com a les altres escoles que tenim en els 5 continents del món, hem investigat, hem estudiat molt què hi ha en el món, a qualsevol país, que ajudi una miqueta més a millorar, no?, el model educatiu. I Robert Schwartz va ser una de les persones amb qui vam aprendre moltíssim, perquè ell té tot el plantejament del pensament crític i creatiu, que no és un contingut curricular, sinó que és donar petits esquemes perquè el cap sigui més eficaç quan pensa.
A veure, ja, posi'm un exemple.
Pues per exemple, això que estàvem escoltant, no? Les parts i el tot.
Vaig agafar aquest moment, vaig mirar-li el vídeo i vaig pensar, aquest moment és clau.
Això és una destresa de pensament, no? Llavors, tu li dones com un petit esquema, allò de dir, bueno, per exemple, pues, quines són les parts que vehiculen dins de la mà? Com treballa la mà, no? Dius, bueno, dius, per fer comprensió de com treballa la mà, primer digues quines són les parts de la mà, després fas el supòsit, què li passaria a la mà si li faltés alguna d'aquestes parts. Per tant, aquesta part t'aporta això.
És més clar encara el que fa en el moment en què penses, si no hi és, què passa?
Exacte. Llavors, aquest esquema, després fas un exercici de metacognició, de pensar com has pensat, i això és el que pot servir-te la propera vegada que necessitis exercir aquest nivell de pensament més profund, més de qualitat.
Com es pot portar tot això que ens acaba d'explicar a l'aula?
Doncs nosaltres en el seu moment, i això va ser fruit també de la visió de la mare Montserrat del Pozo, que va ser qui a nosaltres ens va portar una mica en aquest camí de la innovació, hi ha... O sigui, tota la vida han existit professors cracs, d'aquells que tots recordem. Per això, que hi hagi un professor crac no canvia...
Tot el sistema, sí, ni la metodologia.
No.
Tenen una intuïció, una capacitat extraordinària, però, clar, el global no canvia.
La gràcia és donar-li la volta a una escola sencera. Dius, i per això necessites algunes transformacions que t'ho permetin fer. I això va ser el que al llarg dels anys nosaltres hem aconseguit una mica per vehicular el nostre model educatiu. Hi ha 4 grans àrees.
Que són?
La primera gran àrea que has de tocar i has de canviar és el tema del currículum, les metodologies i l'avaluació. I aquí és on nosaltres vam trobar que les intel·ligències múltiples ens donaven oportunitat per molts més nens.
A veure... Ara, que són moltes coses. Intel·ligències múltiples, eh? Diu... Howard Gardner, eh?
Exacte.
Intel·ligència visual especial, un tipus. Intel·ligència naturalista. Intel·ligència lògico-matemàtica. Intel·ligència lingüística. Intel·ligència musical. Intel·ligència cinètico-corporal. Intel·ligència intrapersonal. Intel·ligència interpersonal. O sigui, aquí hem fet com unes 8...
Sí.
Classificacions. Diria que cada persona s'acosta més a una manera de pensar o a una manera de tenir un tipus d'intel·ligència per bé que pugui tenir les altres?
Exacte. Cadascuna d'aquestes intel·ligències les tenim totes, més desenvolupades o menys, en funció de les oportunitats que ens hagin donat. Però si mirem a un nen, a un adolescent, des d'aquest esquema, des d'aquesta finestra, la bona notícia és que tothom és intel·ligent. Amb un sistema tradicional, era bo per estudiar qui era bo en llengua i bo en matemàtiques. Mm-hmm. I qui no, doncs tu triomfaràs a la vida, però per estudiar no. Llavors això, dius, home, una mica injust, no? Per què? Perquè tradicionalment ser bo en mates o llengua, això era ser intel·ligent.
Sí.
I en canvi, si eres bo per negociar amb el professor, tu tenies un talent. I ja comencem a fer com de primera
però
i segona categoria.
Un talent era per sota.
Exacte. Dius, i per què ha de ser per sota? Qui domina bé el seu cos per ballar i ens fa gaudir, perquè és menys intel·ligent que qui sap resoldre una equació. Fer aquest enfocament del currículum des de les intel·ligències múltiples vol dir que donaràs oportunitats a tots els nens.
Clar.
No tots aprenem ni de la mateixa manera ni al mateix ritme. I però, això...
Però no s'ha de complir el mateix currículum per tots els nens?
Sí, però és des d'on accedeixes al currículum, Sílvia.
A partir de quina edat?
Des de que són petits. Des d'infantil és posar en marxa totes aquestes intel·ligències.
Imaginem una criatura que tingui sobretot la intel·ligència lingüística, sigui capaç de parlar, d'explicar, d'entendre, que és una cosa, i una altra que tingui una intel·ligència visual especial, que no m'ho sé ni imaginar, com si diguéssim, no? Diríem molt diferent. Com adapta els currículums per cadascuna d'aquestes dues criatures?
Pues perquè cadascú el pot accedir des de la seva intel·ligència fortalesa. Si jo sóc bo en la lingüística, em va perfecte llegir o redactar. Però si la meva intel·ligència fortalesa és la visual especial, per què no et puc presentar les conclusions a la que jo arribo amb un esquema visual, amb un mapa mental, amb un visual thinking?
I ho fan.
Clar.
I funciona.
I funciona.
Llavors, el currículum s'adapta amb aquestes 8, diríem, possibilitats? Sí? La metodologia?
La metodologia és posar l'alumne en el centre i en actiu, perquè tradicionalment veníem de que jo a classe haig d'estar callat perquè qui parla és el professor.
Què vol dir en el centre i en actiu? Com ho fa?
Amb cooperació, en treballar en equip, perquè tot això són destreses que s'aprenen. I si mai em donen la possibilitat de treballar amb altres, com aprenc a col·laborar?
Quantes criatures per aula, per classe?
Doncs el que és ideal ara nosaltres, per exemple, el Col·legi Montserrat, no? És una escola duplicada de dues línies,
sí,
però estan els 60 de cada curs junts, perquè llavors això permet, i ja m'estic avançant una miqueta, però permet poder posar 2-3 professors simultàniament amb tots els alumnes.
Clar, si té dos professors amb els 60 seria una mitjana de 30 i si no una mitjana de 20.
Les ràtios són les mateixes, però depèn de com organitzis els teus...
les activitats, tot, no?
Dones més possibilitat també d'atendre aquesta diversitat que tens a l'aula.
I l'avaluació? Com fan les avaluacions, llavors?
Bueno, l'avaluació aquí sí que és la pedra clau per saber si un centre innova o no. Perquè dius, bueno, ara se sent parlar molt, no?, d'aprenentatge des de projectes, no?, de posar aquestes situacions d'aprenentatge que diu la LOMLOE, però si després a mi, alumne, m'has fet involucrar en un projecte i m'acabes fent l'examen de tota la vida, a la propera et diré, a mi no ho comptis per fer un projecte. Clar. Llavors dius, com aquesta avaluació, en comptes de ser només de rendir comptes al professor que m'acompanya, és una avaluació formativa que fa que jo sigui conscient de què sé fer i què encara no sé fer.
Per tant, utilitzant les tecnologies, els alumnes poden fins i tot mirar al Google les respostes?
I tant.
Perquè la clau és que quan ho estan buscant també estan aprenent.
Evidentment. Però la clau del professor serà plantejar reptes, preguntes que no siguin googleables.
Clar, és a dir, que bona aquesta. Que no siguin, com ho diu, googleables.
Exacte.
Clar, que Google no et doni...
Si jo et pregunto, Sílvia, què és la cèl·lula? Home, perquè haig de fer esforç.
Clar.
Obvi. Clico. I ara el xat GPT...
Ara n'hi anava a dir, què fem amb el xat GPT,
que a més li diré, i explica-m'ho com si tingués 5 anys.
Jo, explica-m'ho com si ja estigués allò de 22.
Estupendo.
Llavors, quina pregunta em farà perquè no ho pugui posar en el xat GPT?
Pues mira, resoldre els grans problemes del món. Hem de fer un enfocament des de la competència global.
Digui'm un problema del món que poden posar en un examen amb un alumne.
La immigració, què fem?
I què li diuen?
Bueno, investiguem, detecta, què pot ser problema. Tu fas una immersió a l'alumne, dones dades, li generes situació, no? Allò de dir, vinga, submergeix-te bé amb aquesta realitat del món i ara detecta amb tu on està el problema. Fins ara els professors dèiem, resol aquest problema. Dius, home, no, troba on està el problema. On està el problema amb una pandèmia del Covid? On està el problema de totes aquestes coses que ens passen al món, del calentament del planeta? On està el problema?
Com surten, llavors, diríem, a les criatures? D'entrada no sé com les avaluen, perquè després han d'entrar en el sistema, hauran d'anar a la universitat, tindran notes de tall. Com passem d'un sistema a l'altre?
Jo crec que és una habilitat més, no? Dius... quan et treus el carnet de conduir, no ets expert per portar un cotxe. Has superat un examen tipus test pel qual t'han entrenat.
Això la part teòrica, també hi ha l'altra, la de portar el cotxe.
Però després, fins que no portes 10.000 quilòmetres conduint, no pots dir que ets un bon conductor. Doncs amb el sistema educatiu igual. Fins ara hem fet que els alumnes recitessin les receptes, però mai els hem deixat cuinar. Recitar receptes no vol dir que siguis un bon cuiner. La recepta, fes-la i deixa-me-la tastar.
Molt bé. I llavors el professor, la professora, com sap si aquesta recepta és bona? Perquè no té el marc que li digui si sí o si no.
Bueno, per això hi ha les rúbriques, per exemple, que establim els criteris, no?, que serien de qualitat, però jo, alumne, sóc capaç de veure si m'estic acostant a aquest criteri o no. I això es pot entrenar des de ben petits. Dius, mira, saber posar el teu nom o no, quan comences tot el procés de lectoescritura. No fa falta que m'ho digui el mestre que està amb mi. Jo amb una petita checklist puc ser conscient amb 4 anys de si l'he sabut posar bé o no. Llavors començo a ser conscient del que vaig aprenent i això ja és autoavaluació.
Hi ha nens, hi ha nenes que no passen? Hi ha persones que queden suspeses?
Amb el sistema tradicional, sí, òbviament, perquè és un marc de la revolució industrial, on tots hem d'anar com amb una línia de producció a la vegada. Dius, això amb les persones és impossible. Seguim classificant per any de naixement, etcètera, etcètera, i el salt d'una etapa amb una altra, però dius, això ha de ser, no?, un camí molt més personalitzat, que aquesta és la clau educativa, la personalització.
Com en la medicina, no?
Exacte.
Com en la medicina. I llavors, com ho fan per personalitzar-ho? I per què no hi hagi nens, nenes, nois, noies que quedin endarrere?
Doncs mira, primer de tot, allò de seleccionar com a experts en educació què val la pena que un nen aprengui o comprengui. I quan hem decidit això, que és crucial que tu aprenguis i comprenguis, donar opcionalitat perquè tu m'ho demostris. Com has arribat a aquesta comprensió? Demostra-m'ho. Tria'm la manera que serà més fàcil per tu demostrar que has arribat a fer aquella comprensió.
Com preparen els professors i les professores? Perquè això és una revolució.
Doncs aquesta és part de la clau, evidentment, no? I abans parlàvem allò de dir de fer un canvi sistèmic, no?, que involucri a tothom. Un mestre, un professor, un educador ha de mantenir-se com a persona que aprèn al llarg de tota la vida. I això és el millor modelatge que pot fer a un alumne, que vegi que jo amb tu segueixo aprenent.
@eldivancopulo.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
La Mare Mar Sánchez Ituel, la directora del Col·legi Montserrat, avui al divan.
Until a few years ago, I had a student named Jihei who came to me and said, I have my most creative ideas when I'm procrastinating. And I was like, that's cute, where are the 4 papers you owe me?
Aquí estem escoltant ara Adam Grant, un psicòleg de les organitzacions, professor a l'Escola Wharton de la Universitat de Pennsilvània, que ha estat el docent més ben valorat durant diversos anys i sempre està estudiant com abordar la motivació, el sentit, amb vides més generoses, amb vides més creatives. També ens ha triat aquest llibre, ara el sentíem amb ell, Piénsalo otra vez. Per què?
Aquest llibre me'l va regalar una alumna que actualment ja està a la universitat i amb qui, bueno, vaig establir aquesta relació d'intercanviar-nos lectures interessants. I me'n vaig una mica, sembla que me'n vagi del tema, però no.
Però no se'n va del
no
tema.
No me'n vaig del tema, sinó és per parlar-te d'aquest llibre. Nosaltres, a totes les nostres escoles, comencem cada matí amb una estoneta que li diem al moment de la formació del matí. I és un moment d'assemblea, de fer pensar en un punt d'entrada, i això ajuda a establir criteri, a prevenir moltes coses que et poden passar amb el dia i després saber com les puc resoldre, genera llenguatge comú. I tu imagina't que jo cada dia parlo a tots els adolescents que tinc al col·le de secundària i batxillerat a les 8:30 del matí. Evidentment, per parlar amb aquesta audiència tan exigent.
Ué, són molt exigents.
Molt exigents. Són els que m'entrenen cada dia un ha de pensar molt bé, escolta, com capto la teva atenció a les 8:30 del matí.
A veure, faci una miqueta, ara, com si fos avui mateix. Doncs, ara som al matí. Arriba la mare Mari, què diu?
Doncs mira, avui tenia preparat una cosa molt senzilla, i és un vídeo que fa 3 dies es va fer viral d'aquest jugador de la Lliga NBA d'Estats Units, a qui un periodista li va dir, escolta, vosaltres heu quedat fora en els play-offs de la Lliga i això és un fracàs. I aquest jugador, que és d'origen grec i nigerià, en 2 minuts va situar el periodista
i a lloc.
Al seu lloc, evidentment, però també ens va donar les claus de dir, mira, tot el que no aconsegueixes no ha de ser un fracàs, sinó és un pas més per arribar al proper punt.
Michael Jordan played 15 years, won 6 championship. The other 9 years was a failure.
Giannis Antetokounmpo, del Milwaukee Bucks, que deia Michael Jordan va jugar 15 anys, Jordan, i va guanyar 6 campionats. Els altres 9 van ser un fracàs i continua, no? Treballem per avançar, treballem.
Try to play better, not have a 10-day stretch with playing bad basketball.
It's Josep Lluís Santissó ens ha buscat aquest moment que ens està explicant la mare Mar Sánchez.
Evidentment, clar, això ells també ho han vist perquè s'ha fet viral a les xarxes i a partir d'aquí tu gloses el que és important, com assumir una cosa que no et surt en el dia. Què faràs tu amb els petits fracassos que tindràs avui? Com els enfocaràs? Si et fessin una roda de premsa a les 5 de la tarda quan surts del col·le, què diries? Això és aquest moment de la formació del matí.
I què li han dit els alumnes?
Bueno, com que no he marxat abans de les 5, doncs no sé què em diran, no? Però potser demà en un moment de classe o això compartirem. Per fer aquest punt d'entrada, un necessita llegir molt, estar molt al dia. I aquí és on jo utilitzo molts dels llibres interessants avui en dia. Doncs en aquest anar i venir hi ha aquest alumne que actualment està ja a la universitat que em va regalar aquest llibre de l'Adam Grant.
Hem escoltat Daniel Siegel un fragment, hem sentit també Adam Grant i ara Michael McQueen.
Everyone loves that feeling of momentum, that sense of being in a groove, on a roll, in the zone, that sense of flow state where you've got the
momentum és el llibre. Aquesta idea de va, torna-hi, no? Com aconseguir aquest impuls que a força de que et vas impulsant hi ha un moment que es descendeix. Com, mare Mar?
Aquest momentum va ser el lema d'un inici de curs posterior a la pandèmia i va ser la manera de tornar aquesta embranzida amb famílies, amb professors, després d'aquests moments doncs, tan difícils, no? De confinament i de patiment i de molta dificultat a molts nivells, no? I va ser, com dic, un dels lemes de fa 2 anys, momentum, perquè cal mantenir el momentum, és com quan vas en bici, no? Hi ha moments que dius, anar a poc en bici et posarà més en perill que agafar certa velocitat. I per tant això, les institucions, els grups que volen ser comunitats d'aprenentatge han de mantenir cert momentum. El momentum atrau, el momentum és atractiu, tu t'ajuntes a gent que et transmet vida, no vas allà on te la xuclaran. Per tant, una escola ha de ser una escola amb momentum. I a vegades això també ens serveix, aquest lema, que el convertim en hashtag, també perquè en molts moments del dia tu també puguis animar aquell mestre, aquella família, aquell alumne que, bueno, avui t'ha passat alguna cosa, però, noi, recorda que estem amb aquesta clau. Per tant, tu i jo estem aquí per ajudar-nos a mantenir aquest momentum perquè la vida val molt la pena.
Col·legi Montserrat, col·legi mixt, concertat, religiós, però realment, diríem, tots els estudiants que tenen, tots els nens són creients, quin paper hi té aquí la religió catòlica?
La religió catòlica, bueno, jo diria que la identitat catòlica és la nostra, és la identitat de l'escola, i com molt ben diu aquesta paraula, és universal, no? El catolicisme hauria de ser expert, no?, en tenir les portes obertes a tot perfil i a tota identitat. I sí, a l'escola no hi ha només persones creients des del punt de vista catòlic. Vull dir, també hi ha altres creences dins de l'escola.
Mare Mar, avui al divan. I de cop som a la missió. Som a la pel·lícula. Som a la música d'Ennio Morricone. Aquest Gabriel Oboe, o Gabriel Oboe, no? Perquè ens l'ha triada.
Aquesta és una cançó que m'encanta i aquesta va ser de les... Bueno, em porta a la pel·lícula que en el seu moment de la meva adolescència, tu abans m'has preguntat, diu, en quin moment et vas plantejar això de ser missionera?
Sí.
Doncs, bueno, a la nostra escola hi havia la directora, que era la Montserrat del Pozo, que era experta en imatge i so, i per tant treballava moltes coses, ja en aquells anys 80, des del punt de vista del cinema. I aquesta pel·lícula va ser una que ens va posar quan fèiem tercer de BUP. Imagina't si t'estic parlant de fa temps. I, bueno, va ser una pel·lícula que a mi em va tocar per dintre i va despertar també, no? Va ajudar a despertar doncs, aquest sentit missioner de... I en tantes coses boníssimes que es poden fer en el món, amb el que ens agrada fer, que per què no fer-les? I des de clau, doncs, des d'aquesta clau de bondat i de creure molt en les persones i que tothom té el seu raconet a rescatar, tot i que inicialment a vegades no es vegi, però això sí que és clau en educació, veure el que no es veu.
Alguna vegada m'havien dit que només aquelles persones que t'estimen veuen les teves possibilitats que ni tu mateix saps.
És ben cert. És que si no eduques des d'aquesta clau, no et dediquis a educar. I això cal repensar-ho cada dia, eh? Perquè els mestres també tenim els nostres límits i a vegades allò de dir, fins i tot també cal demanar disculpes a l'alumne que no has atès bé.
Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido. Agradecedselo a los guaranís.
¿Cómo? Estem al cine.
Leed esto.
Hem vist també, veiem les imatges també de la missió. I ara anem de debò a una altra pel·lícula que ens ha triat la Mara Marsánchez Tituel.
¿Tienes memoria fotográfica?
No sé, simplemente recuerdo las cosas. Tienes que verme a mí y a un psicólogo cada semana.
This girl's like, you know, beautiful.
Primer en castellà i després amb la versió original de l'indomable Will Hunting. Good Will Hunting, una pel·lícula del 97. Per què ens l'ha triada?
Doncs perquè aquesta pel·lícula també va ser significativa quan la vaig veure en el seu moment, als anys 90, com molt bé has dit. I perquè, primer, el protagonista és un jove adolescent i els adolescents tenen aquesta part de raptar els adults, no? Ens desafien constantment.
Busquen els límits.
Exacte, però és que és la seva manera d'existir.
És el que no? Han de fer, és el que toca.
I com a la vegada, si tu no li entres directe amb un adolescent, que és la pitjor de les maneres com pots acostar-te a un adolescent, pots arribar a aquella part que hi ha pues, darrere de, a vegades, molta aparença, perquè són persones que estan a mig fer, adoleixen de moltes coses i, per tant, això cal pues, que posin una cuirassa per fora, donin una sensació del que no són. Per tant, has d'entrar per la porta de darrere. I en aquesta pel·lícula això es veu perfecte, com des del diàleg no directe, sinó desafiant i per la porta de darrere aconsegueixes entrar al cor d'un adolescent, d'un jove.
Una pel·lícula del Gus Van Sant amb Matt Damon, que és Will Hunting, i Robin Williams, que feia de Sean McGuire, amb aquest Will Hunting que tenia aquesta memòria prodigiosa, no? Passant moltes estones envoltat de llibres, però a la vegada sortia de festa, que diuen ara, amb els seus amics, i especialment amb Jackie Sullivan, que tenia un cotxe així molt destartalat, no? Tot. En fi, aquesta és la pel·lícula que ens ha triat avui la Maramar Sánchez Ituel. Neil Diamond. Sweet Caroline.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Where it began, és amable.
I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring,
and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Veure com canta, veure com canta, Mar.
Sweet Caroline.
A veure, i vostè era una bona estudiant?
Sí,
sí.
Tota la vida vaig
ser-ho. Tota la vida va ser. Ara es va sabent. Ara l'hem trellat.
I quines persones, quins professors, quines professores de referència va tenir que li van obrir els ulls al que podia ser l'educació com a transformadora de persones i del món?
Pues mira, aquí hi ha un nom i en aquesta conversa que hem mantingut,
ja
Sílvia,
ja
l'he dit dues vegades, que és Montserrat del Pozo. Vull dir, ella va arribar a l'escola quan jo estava a 8è d'EGB per ser la directora de l'escola i va començar a fer moltes coses molt diferents. Ella va introduir tot el tema d'imatge i so en aquell moment quan ningú ho feia d'això. Feien programes en vídeo en directe, espectacular. Van viatjar per mitja Europa, o sigui, i tenia una manera de començar les classes que avui en dia pues, li diem innovació, però on ja ella ja va tenir aquesta visió, no? Aquesta visió que des de l'educació poder canviar el món i donant sempre oportunitats de qualitat a la persona que aprèn.
Maramar Sánchez Izuel parlava d'ella.
Hoy se está en un momento muy distinto. Yo creo que la inteligencia artificial va a traer un gran cambio a la educación. Entonces, cuando dices esto, les da la sensación que es más tecnología. Y no es más tecnología, sino es otra manera, otros planteamientos, otra codificación y, sobre todo, otra manera de llegar a pensar.
Montserrat del Pozo. ¿Y qué fem amb la tecnologia?
Pues integrar-la, ajudar-nos d'ella.
Què fem amb les criatures que no paren d'enviar whatsapps durant la classe? Digui-m'ho.
Bueno, això cal educar. O sigui, però fixa't una cosa...
Però arriben a la universitat així.
Bueno, hem de generar persones autònomes. No podem generar persones que necessitin de la nostra vigilància perquè funcionin, perquè això no dona mai resultat. Llavors, fixa't que encara hi ha molta cosa, no?, que ha de canviar amb el sistema educatiu. Un alumne amb 16 anys que manega un mòbil i es mou independent quan està a l'escola, i l'altre dia ho dèiem com a anècdota, encara ha de demanar permís per si pot anar al lavabo. Dius, perdó, dius, això no va bé. Hem d'ajudar, hem de fer créixer en autonomia, això vol dir responsabilitat, i això, evidentment, no sempre dona resultat a la primera. Però controlar no fa persones que s'autodirigeixin.
Cada dia veiem xifres més altes d'assetjament a l'escola. Com ho entomen, això? Què fan?
Això és importantíssim, cal tenir-ho en compte i sobretot cal apostar per generar aquesta cultura del cuidado dins de les escoles, dins de les famílies, perquè no oblidem, no?, que moltes vegades hi ha uns models que s'aprenen a casa i que són els que els nens després repeteixen, però sobretot generar aquesta cultura del cuidado, del bon tracte. I això cal fer-ho a temps i a destemps, des de ben petits i amb tota la importància que té. Igual que hem dit que unes habilitats de pensament crític, de cooperació, no les portem innates i s'aprenen, aquest bon tracte, fins i tot amb coses molt petites, d'una petita broma que tu pots fer, adona't que a l'altre no li ha agradat. Només per això ja no la pots fer. Clar, això és treball diari. De no només de les escoles, sinó de tota la societat. I aquí tenim assignatures molt pendents tots.
Educació afectivo-sexual, què fan?
Pues, jo et diria, Sílvia, el que podem.
El que podem.
Però aquí sí que hi ha una clau, que és acompanyar molt a les famílies perquè siguin capaços d'entomar tots aquests temes amb els seus fills. No parlar-ne de certs temes no vol dir que els tinguis resolts. I això és importantíssim, però cal donar claus a les famílies perquè ho puguin fer.
Transsexualitat, què fan amb les criatures que estan en aquesta situació?
Acompanyar, respectar i salvar.
És molt jove, vostè. Total, és del 73.
Com s'imagina de gran? De gran, gran, gran.
Ui, de gran.
De gran. Què vol ser quan sigui gran, gran, gran?
Pues mira, suposo que seguiré sent missionera, evidentment, i espero no molestar molt allà on estigui, allà on em portin quan ja sigui gran, no molestar molt, no posar les coses molt difícils i ajudar tot al màxim. Però sí que m'agradaria allò de dir saber trobar amb què i des de què pots ajudar en cada moment vital.
Si d'aquí 100 anys miressin un autodiccionari que ha fet vostè mateixa en la seva veu, el seu nom, línia i mitja, què hi diria? Què li agradaria que digués? Oh, és que anem acabant. Clar, ja les difícils venen al final.
Doncs potser alguna cosa que sempre desitjo, allò de dir algú que entra en contacte amb mi o que conversa amb mi o que ens hem conegut, escolta, que jo en algun moment et faci una mica millor.
Què és el millor que ha fet vostè?
El millor que he fet?
Per ara?
Pues mira, ser missionera de Natzaret, perquè això m'ha obert moltes oportunitats de passar per molts llocs diversos i sempre en relació amb les persones.
Què li diria a algú que no es vol llevar demà?
Que té un motiu i que l'ha de trobar i que tant de bo algú que estigui a prop d'ell l'ajuda a trobar aquest motiu pel qual val la pena aixecar-se.
Aquella mare, aquell pare que veu les qualificacions del seu fill, de la seva filla i no sap què fer, com l'ajuda?
Doncs dient que això no és un punt i final, això és un punt i seguit i que tota dificultat sempre és un trampolí per anar una mica més enllà. I que els nens, com les plantes, no creixen ni maduren quan nosaltres volem i cal tenir molta paciència.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Mar a mar. Gràcies.
A tu.
Hem après moltes coses.
Espero.
Sí!
Si no, els meus alumnes en renyaran,
eh? Ara, renyin-la!
Todo lo que me das estaré siempre agradecido.
Gràcies, de debò, eh? I que per molts anys endavant en el creixement personal, a treballar perquè les altres persones també puguin desenvolupar-se, siguin com siguin.
Moltes gràcies. De debò. Ha estat un plaer.
Gràcies. Mare Mar Sánchez Izuel, la directora del Col·legi Montserrat, avui ha estat al divan amb Josep Lluís Santissó al so i amb Susana Ortega a la producció.
Seguir remando en contra la marea por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo ahora te tengo a ti amigo mío mi tesoro así que gracias por estar lo mejor que me ha dado la vida.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
@ el Divan Còpolo. El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.